Matí, amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia, Raquel.
Com va?
Molt bé, aquí estem, amb aquest temps, amb aquest solet que anuncia la primavera, i es comencen a veure mosques, es comencen a sortir badabadocs, i bueno, se'ns acosta...
Que a més tu ets un apassionat dels badabadocs,
un apassionat dels badabadocs, de les amapoles, parlarem també, i avui amb una persona, com sempre, especialíssima, una persona que ve, jo diria que del cor tirant avall de l'Àfrica, una persona que procedeix d'aquesta Àfrica subsahariana, una persona que té una mirada molt especial, i amb aquesta mirada retratat ens ha parlat d'aquesta Àfrica subsahariana, però també és un gran coneixedor d'Europa, del món, i una persona doncs, que ens penso que ens explicarà moltes coses.
Doncs mira, ens posem en situació perquè en setmanes anteriors li vam demanar al Rafael Lullà que ens recomanés algú de qui poder conèixer la seva alegria de viure, i aquesta va ser la seva resposta.
Home, jo em faria il·lusió perquè és una persona que sí que realment té una història molt interessant, que és el Gilbert Ndunga Nsangata. És un originari de Congo, del Congo Brazzaville, que és un refugiat polític que viu a Sabadell. I llavors, bé, no, jo el que no sé és si ell estarà disposat.
Gilbert Ndunga Nsangata, originari del Congo, refugiat polític i cineasta, doncs que sí que està disposat a compartir amb nosaltres la seva alegria de viure, i per això el tenim avui a l'estudi de Ràdio Sabadell. Bon dia i benvingut.
Bon dia i gràcies per haver invitat-me, no? Gràcies.
Un plaer. Doncs comencem per l'inici, no, Raquel? A on vas néixer?
Bueno, ja. Bé, jo vaig néixer en Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville... Et quand vais-je naître en l'année 1950, era le moyen Congo, non era encore Congo Brazzaville, parce que era territoire français, non que comprenait Congo, Gabon, Afrique centrale et Gabon. Així que no se deia... Jo vaig néixer francès. Jo vaig néixer francès, però Àfrica Equatorial francesa.
Abans de la independència?
Abans de la independència, sí.
Ah, vous parlez français,
hein? Oui, 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 je parle français sans problème. Perquè a l'escola és com... Aquí m'han dit que aquí hi havia un temps aquí no se podia parlar català. Inclús jo... a partir quan tenia 6 anys, quan vaig anar a l'escola primària, no teníem el dret de parlar la nostra llengua. I per això la majoria de nosaltres, de la meva generació, té problema per parlar la llengua materna, com se diu, no? Perquè és un altre problema. Perquè,
clar, perquè no s'aprenia a l'escola.
Així que, no vol anar molt ràpid. Ara, a França s'ha format un grup de gent de la meva generació que tenen un grup tot el dia tornant a parlar en la llengua materna per tornar a parlar-la, no?
Clar, per recuperar-la.
Per recuperar-la.
Neixes i quants germans, germanes?
Bé, La meva mare era una persona molt atípica. Jo penso que la seva vida va tenir més de...
Com vols dir, atípica?
Més de atípica, explicaré perquè. Som més de 6 o 7 amb marit diferent. La meva mare, que va morir fa 5 anys, és de Ian Songola Madeleine, era la primera dona que es va atrever a ser actrice, bailar i... Això...
Al Congo.
En Congo. Això no s'acceptava. La meva mare és coneguda com la primera dona actrice en Congo. Así que
com es deia? Com es deia la mare?
Songola Madeleine.
Ostres!
Això ja et marca, m'imagino.
Quan un home ja no li agradava, divorciava i...
I anava amb un altre.
No, altre. Així que jo tinc germana de 3 o 4 pares.
Ostres!
I això també és molt atípic, no?
No, atípic i una dona lliure, no?
Clar,
lliure. Que se vestia com a Europa amb vestit de com a Europa, aquí de qualitat i tot. Una dona lliure perquè també tenia independència també financera. Era una comerciant que...
Clar, això és molt important, tenir aquesta independència econòmica també per sentir-te lliure, no?
I vas anar a l'escola, allà.
Jo vaig anar a l'escola, i això també és un tema molt interessant. Jo vaig anar... Així que... això, no parlarà d'això. Vaig anar a l'escola en Congo, en una escola que es diu la parròquia Saint-Pierre Claver.
Ostres!
Saint-Pierre Claver. Sabeu qui és Saint-Pierre?
Explica.
Així el català no saps.
Sí, home, sí.
És
sí.
Pere Claver, que és un català.
Exacte.
Aquí mateix, a... On?
Sí, qui és? Saint-Pierre. Sí.
Un poble que és molt a prop de Rocafort, he oblidat. Era un missionari jesuïta català que va enviar a Cartagena de Colòmbia. I quan va arribar a Cartagena de Colòmbia, aquest Saint-Pierre Claver, que és un català, quan va arribar a Cartagena de Colòmbia, el que va passar, que va veure que arribaven barcos amb molts esclaus, maltratats, malalts, i aquest senyor, aquest català jesuïta, va dedicar tota la seva vida a intentar de donar, de tornar la humanitat a aquests esclaus que venien a Cartagena. I la majoria d'aquests esclaus eren del Congo, del Regne del Congo. I per això, la parròquia, abans de la dependència, la parròquia més importante de Brazzaville era la parròquia Saint-Pierre Claver, que tenia una escola i una església. I però això ha de saber que no són els catalans que van obrir aquest parròquia, són franceses, l'ordre de l'Esprit Saint francès, que era un ordre de missionnaires que va obrir. Així que jo vaig anar à la scola Saint-Pierre Claver en Brazzaville, van baptiser à l'église Saint-Pierre Claver de Brazzaville. Pro Brazzaville, il y a nomes une ciutat on venia gent que venia de pobla petit de Congo, non? El pobla on està tota la meva família d'origine, hi ha també una parròquia que es diu Saint-Pierre Claver. Tu m'has demanat, abans de començar le programme, si tenia un projecte. El projecte que se préparant és faire un documental relacionat amb Saint-Pierre Claver aquí i Saint-Pierre Claver en Congo i tot això.
O sigui, buscar aquest lligam, no? Aquest mirades, recorregut.
Les diferents mirades, no?
Mirar i també, perquè, jo vaig venir aquí perquè hi havia una guerra civil en Congo. I la guerra civil que passa en Congo, passa en aquest, si hem de fer un círculo entre aquestes dues parròquies, Saint-Pierre Claver. Saint-Pierre Claver del meu poble, hi havia un cura que van matar també durant la guerra civil que em va portar aquí com a refugiat.
És que és apassionant, eh? És tota una història.
Que anirem ara desgranant. Tenim mitja hora, hem de ser una mica concisos perquè si no se'ns acabarà el temps. Escolta això, Gilbert. Butxer, butxer, ja no m'ho butxer, vull així, butxer, butxer.
Butxé, Jalum Butxé.
Awa joka kwandi, jana yandi wazava Echula wabobalala oya, joni boka buwana Yangudu didi kifichiri kanchana nzaka Oyangulu
Gilbert, explica'ns què és aquesta cançó i què et diu, perquè els oients no et poden veure, però nosaltres
rient,
hem gaudit
saltant.
De com reies i ballaves, eh?
El escolit, de manera especial, butxé és... normalment ha de ser una frase, però és com una pregunta. Quan el dia amanecerà? Es pot explicar quan amanecerà el dia? Però és una conscience molt política. El conscient se pregunta quan se despertarà Àfrica.
Quan prendrà consciència? Quan s'aixecarà
Àfrica?
I està prenent consciència Àfrica? Com veus ara la situació?
Jo penso que la nova generació sí, no? La nova generació sí. Perché, come dico, la presidente, la maggioria che teniamo in Africa, soprattutto l'Africa francofona, perché l'Africa anglofona, sì, qui la situazione cambia, perché la indipendenza si va a fare in l'Africa francofona de maniera più onesta che nell'Africa francofona. On, France va a guardare tutto, gestionare l'economia, e nessun paese d'Africa francofona non può vendere il suo minerale senza l'accordo di Paris. E quando vende petrolio fuori, la metà del denaro in divisa sa di quedare nella Banca di France, la gente non lo sa.
Cioè, è molto importante.
La gente non lo sa. La ricchezza di Francia, Sarkozy va a fare la guerra a Costa de Marfil, perché a questo devore, perché a questo signore lui ha cambiato di moneta e a questo Costa de Divori è il primo produttore di cacao e ha molta sorta la ricchezza. Así che Sarkozy va dire non possiamo permettere all'Africa francofona di tenere una moneta gestionata per un banco centrale africano.
Perché il Congo che teniu a part che teniamo de ricchezza de...
No, è la caccia forte della planeta, io c'ho un nome che può dire. Prima il coltan, ora si parla massa di cobalt.
Cobalt, sì.
De cobalt, perché tutto
ora tutto il mondo elettronico, no?
Coltan elettronico, perché tutto ora che vogliamo passare a tenere tutto coche elettrico,
sì.
È il cobalt e il Congo è il primo produttore di cobalt.
E incluso ora.
Claro, por eso.
Por eso,
Es la conferencia de Congo per compartirse Africa. Así que la pregunta era si combien la nueva generación que no te vincula entre la independencia y la colonización vuelve a cambiar las cosas, ¿no? Y últimamente Macron ha hecho un discurso, on s'est caché a dire que il y a un sentiment anti-français francés en África y va a gritar a todo el presidente del Sahel a una reunión a Pau donde hay una base militar francesa, ¿no? Tú vas a hablar con una persona y tienes una ganivet en la mano, ¿no? Para decir que se ha de acabar con aquest sentiment anti-francès que està despertat en Àfrica.
Perquè tu vas entrar en política, tu vas ser diputat.
Explica'ns
això.
Teniu molta informació.
Tenim aquí, hem agafat aquí les fonts. Veiem, explica'ns.
Mira, no?
Situació política, com t'hi poses?
Parlem, si Àfrica cada vegada té més... En l'année 1963, 13 ans de l'indépendance, Congo-Brazzaville va être un des pays qui voulait acabar en France. Et se va transformer en un pays socialiste, république populaire de Congo, non? De Congo. Así que era un pays socialiste. Quand je vais acabar, pour eso, je vais studier à Polonia, parce que de ser un pays socialiste, Congo va rebre molt moltes beques de Rússia, de Polònia, de Cuba, de tots els països de l'est. I per això jo vaig anar a estudiar cine a Polònia.
Surs, acabes l'escola i te'n vas a estudiar cinema.
I torno en Congo. I Congo, i vaig treballar...
A la televisió, no? Vas treballar després a Congo?
Vaig treballar a la televisió, vaig treballar en teatre, però, però hi havia una, unió nacional de tots els artistes. I estava encarregat de la unió d'escriptors i actores de Brazzaville. Havia un, va haver un temps on el Parlement va prendre una décision que de ampliar la seva base parlementaire. Ainsi que les politiques tenaient 60% de las places y las profesiones, medios, actores, artistas tenían también el resto. Así que yo no era miembro del partido comunista de Congo, pero por la misma actividad en el ámbito
as
actor me van a elegir per presentar-la al Parlament.
Sí, de polític, eh? El Gilbert, de polític.
Sí, sí.
I et vas dedicar durant quant de temps? Perquè després van venir els militars, no? I van agafar les armes.
Cinc anys després la caiguda del mur de Berlín, es va... I vam deixar el règim comunista per un país multipartista. No? I aquí va haver molt problema. Jo treballava també en un partit d'una élite intel·lectuale i que va passar, França no l'entendia així perquè el president que va venir abans de la primera elecció libre en Congo de l'exploitation de pétrole en Congo. Congo tenia només 19% de la production pétrolière. Va arriver un président qui va demander 30% de toute la production et elle fait France va faire la guerre à quel seigneur. Va faire la guerre à quel seigneur et il va passer à autre chose. Il y a un président qui voulait donner toute la France sans pagar res, va fugir à France, Chirac le va ajudar, il va tourner à faire la guerre per prendre el poder. Exacte. I la guerra civil, jo el vam trobar...
I llavors vas haver de fugir.
Primer de passar un any en la selva, després tenia fills molt petits...
Els dos fills els vas tenir allà al Congo?
No, durant la guerra. Estàvem a mi, durant, fugint, la selva, dormint fora i tot, al final...
Dormint a la selva?
Clar.
Perquè si
quant
no...
Quant de temps?
Perquè tu deixes la teva casa i fugis en el bosc, no?
O sigui, et van perseguir.
Van matar... França reconeix que se van matar més de 400.000 persones.
I
sobretot la meva ètnia. Perquè la meva ètnia és una ètnia... Jo soc un Congo. Congolès, no? Però Congo vol dir... Congo. Ngo és el leopard. Que est semblable à un léopard. Un Congo est une personne semblable à un léopard. Toute cette partie d'Ars Bantu, le seu totem est le léopard. Pour ça, tu miras Kenyatta, tout le président, portaban algo de léopard.
Si tu es léopard.
Congo. Ngo veut dire léopard. Ko semblable à léopard.
Semblable.
Tam on view, ainsi que Congo est. L'espai on viu el leopard.
O sigui, el Gilbert, el que s'assembla amb un leopard.
El leopard, és això. Així que vaig fugir.
Sí, vas fugir a la selva.
Després de 10 anys, mesos, en la selva, vam donar compte que els fills començaven a tenir malaltia.
Quina edat tenien els teus fills, més o menys?
El més jove tenia 8 anys, el més gran tenia 2 anys.
Ostres.
I vaig cruzar la frontera en un campament de refugiats en Congo-Kinshasa.
I vas passar 2 anys en un camp de refugiats, no?
Vaig passar un any i mig en el campament de refugiats.
I la vida allà, quants éreu? Era terrible,
en
no?
En aquest campament de refugiats, jo sé com formava part del comitè de gestió d'aquest primer camp, on hi havia més de 25.000 persones.
Molt bèstia, no?
Sí. No podem parlar de tot.
No, sí.
Ara quan parlem, i després com aquest campament estava a més de 100 km de Brazzaville, de Congo-Brazzaville, perquè la llei diu que quan una persona deixa seu país, el campament de refugiats del país on hi ha la guerra i el campament d'acollida ha de ser a més de 100 km. Com nous estava en se van traçar à notre campement de refugiados on y a bien tant de personnes fugées de Congo et à qui on me l'ajoute des amis de France qui era periodista et tout me van ajudar
do campement passes hein
et pas à Kinshasa perquè ve les y a una organisation ou une ONG qui se dit le Parlement international des scripteurs que ajudava als scriptors i a vegades als artistes que tenien problemes en el seu país a ajudar-les a sortir d'aquesta situació. No coneixeu el Parlament en existència?
Sí.
Era una ONG formada per scriptors d'esquerra. Quan Salman Rushdie va tenir problemes amb els seus versets satànics.
I
van formar aquest Parlament internacional per ajudar els artistes i scriptors que tenien problemes en el seu país. Així és aquest. I Sabadell, el Parlament estava format en el Hemat inventat per Moïse de la Bíblia, no? En la Bíblia, Moïse va crear ciutats refugis. Quan una persona havia matat una persona, perquè hi havia la llei d'Amurabi,
ull per ull,
podies fugir i arribar en aquest ciutat, no te mataban, i podies esperar un judici libre
Era un lloc on no et podien
que,
tocar.
En aquest Parlament va tenir acord amb algunes ciutats d'Europa. I Sabadell. I Barcelona formaven part d'aquest rede de ciutats.
I com arribes aquí a Sabadell, clar, per aquest vincle.
I per aquest vincle, sí.
Arribes a Sabadell.
Sí.
Hi ha una persona que se'n recorda, doncs, de quan vas sortir del Congo i vas arribar a la nostra ciutat. És la Maite Garçot. Maite, bon dia.
Bon dia, què tal?
S'ha quedat parat.
Margot, com vas?
Com vas tu?
Molt bé, ma chérie, molt bé. Ma sœur, és la meva germana
és
catalana.
És la teva germana.
Catalana.
I escolta'm...
Explica'ns, Maite,
com va arribar doncs el Gilbert a la nostra ciutat, no?
I com
el vas ajudar tu?
Jo i l'equip que estàvem treballant en temes de cooperació internacional d'aquí a l'Ajuntament en aquell moment... va ser llarg i difícil, perquè no hi havia manera de que el govern espanyol en allà...
Aznar no volia.
Era l'època d'Aznar, l'època d'Aznar.
Sí. Li donguessin el visat per venir aquí a Espanya i vam haver d'anul·lar dos bitllets de viatge de Kinshasa a Barcelona...
I bitllet molt car, 1.200-1.300 euros.
I tant. Llavors va ser complicat que vingués, però al final ho vam aconseguir, eh? Quin any vas arribar, Gilbert? El 2001?
El 20 de març de 2002.
Ara serà l'aniversari. Ara farà l'aniversari, estem al març.
20 de març de 2002.
Sí. Bueno, va ser bastant complicat i se m'informava, és això que us explicava ara ell, estava dins d'aquest programa, estava en aquest programa el PIE, el Parlament Internacional d'Escriptors, i estava dins de la xarxa de Ciutat Refugi, val? I ja havíem tingut aquí un altre escriptor refugiat,
Rogelio,
cubà.
Rogelio de...
Exactament.
De Cuba.
De Cuba. I després es va determinar que venia el Gilbert amb el seu fill gran, el Moshe, el Mica Moshe,
Sí.
I finalment aquest 20 de març famós, doncs van poder arribar Sants i Estalvis i nosaltres els havíem preparat un allotjament, que aquest era un dels compromisos que requeria aquest programa, Preparar un allotjament amb tot equipat i estar durant...
Amb una nevera ple de menjar, Això que quan surto d'un campament de refugiats, on menges cada dia només més farina de blat de moro.
Sí.
I vas trobar la nevera plena, vas aquí.
Sí, en parlaré.
Sí. I plates de fruita i de més, Que jo pensant que hi posava plàtans perquè us agradaria molt i vosaltres sabeu part de menjar plàtans.
No, Moshe ne l'agrada plàtan. Plàtan, Moshe ne l'agrada plàtan. Jo sí, però perquè... Sí, sí.
Sí, sí, recordo que ho vam patir.
Perquè els plàtans són fruits d'Àfrica, no són d'Amèrica. És com el cacao no és d'Àfrica, d'Amèrica, però el primer productor és Costa d'Ivori.
Costa d'Ivori. Doncs avui descobrint tota aquesta riquesa i també tota aquesta lluita, no? Aquesta vida, també, m'imagino, Maite, en aquest sentit, a satisfacció, no? Després de veure totes les dificultats que pots acollir, doncs...
I tant, perquè aquests programes, bueno, aquestes coses sempre són bastant complicades.
No és fàcil.
Pensa que el món té un ritme, nosaltres en tenim un, però el món funciona amb un altre ritme. I quan ens havíem de posar d'acord amb ell, ell havia de fer molts quilòmetres a peu per anar a poder llegir els missatges que els enviàvem per correu electrònic.
Sí, sí, sí.
I per posar-nos d'acord amb si ja havia aconseguit o no el visat. I al final es van haver de moure fils polítics perquè... hi hagués el visat perquè no hi havia manera de que els hi donguessin. Bueno, finalment va ser possible, van arribar aquí, ens vam conèixer, ens vam anar a buscar a l'aeroport la Margarita Estrada i jo, que en aquell moment estàvem les dues a cooperació internacional des de diferents àmbits, jo des de l'Ajuntament i ella des de la Fundació Soy Solidari, i bueno, hem començat el nostre periple.
Volia dir una cosa.
Volia
dir una cosa. Saps que la carta que va enviar Bustos, l'Ajuntament, la carta que va enviar per obtenir el visat quan va arribar al consulat d'Espanya a Kinshasa, la consulat mira la carta, diu aquesta carta, perquè estava molt bé écrit en bon francès, la consulat diu aquesta carta no arriba d'Espanya, l'ha fet tu, perquè està escrita en un fosant bo que no és possible que arriba de Catalunya.
Perquè estava massa ben escrita,
massa
no?
Massa ben escrita, en francès.
I la veritat, Maite, és que el nostre país, no?, doncs rebutja, em sembla que eren 3 de cada 4 sol·licituds, no?, d'asil, que és un tema molt complicat, molt complex.
Sí, sí, bueno, i encara ara, és un tema
totalment,
molt complex, tot
totalment.
El tema de l'asil. Sí, sí. Bueno, ell va tenir, jo sempre dic que ell va ser una persona, unes persones privilegiades, perquè van arribar en un marc molt protegit.
Però també, quan veig arribar Maite, ja tenia l'estatut de refugiat otorgat per l'ACNUR. Això que va facilitar les coses. Vés venir amb un estatut ja de refugiat.
Ja tenies el paper.
Sí, això va facilitar les coses.
I la primera arribada a Sabadell, què tal? Sabadell et va encantar ja o...?
Et van amonar de pressió.
No, saps, no, quan vés arribar jo... Mira, primer quan vés rebre la carta de Bustos, Sabadell.
Què és?
Vés anar al cibercafé per mirar i vés que és una ciutat més a prop de Barcelona, que lluita per dirigir el Vallès en una altra ciutat que es diu Terrassa.
Ah, no
es va documentar,
Vas començar bé.
Maite, se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies per participar avui, fer aquesta petita sorpresa i homenatge al Gilbert. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Una abraçada per vosaltres i pel Gilbert.
Gràcies.
Doncs seguim, fem una aturada musical i seguim conversant. Què escoltem ara? Explica'ns.
Ara ha passat només la part musical d'aquest... com sé que no es parlaria de politique, però aquesta cançó també parla de la nécessité de recordar-se notre passé, perquè Afrique, sobretot la part de Congo, quan les portugueses van arribar, van trobar un règne qui era molt desenvolupat. Molt desenvolupat, van començar a tenir... I el primer rei va tornar cristian i després va començar el moment de l'esclavitud i els portuguesi portaven la tota l'elita i el rei de Congo. El rei de Congo va escriure al seu germà rei de Portugal perquè la relació que tenien que són germans, que són germans, no? Et quand va scrire le rey de Congo à Portugal pour dire de demander à ses gens de non dévasser la région pour que portant tout, et le rey ne va dire ça. Si que le rey de Congo va envier un messager à Rome pour parler humble le pape, que le pape parle humble le rey de Portugal pour déchirer de porter gens fora de. Il y a quatre seigneurs qui vont envier qui auront le principe de Congo. Elle va entrer dans un barque portugais et les portugais ne voulaient qu'arriver à Roma. Les vont porter première à Brésil, les têtes. Et d'espèce de 13 ans, un homme va arriver à Roma. Et quand il va arriver à Roma, il va mourir. Il était mal comme ça. Et la gente qui va à Roma, à la Capelle Sixtine, à qui a un buste de un nègre, nous savons qui est.
C'est
un principe de Congo qui va mourir.
Que va morir allà, però que va aconseguir la seva fita de portar també. Que preciós, doncs escoltem. Sí. Rocío, puja una mica les veus.
Bon, aquest conscient parle també de la necessità de recordar, parla de que era, com era el regne de Congo i tot. I perquè després de tot això, va haver una guerra en Buila. Els millors dels fills de Congo no estaven en el país, portant en Brasil i tot. El rei va portar a la guerra tota la seva noblesa, més de 5.000 persones, els portuguesos van matar tots. Et ainsi que quand, un siècle d'espresso, quand van arriver les Français, van trobar un pays où ja non hi havia res.
Havien decapitat, ja.
No hi havia res. És la història de Congo.
Però esteu a la Capilla Sixtina, eh? Això
sí, sí, sí.
El Congo és omnipresent, eh? Omnipresent arreu.
I suposo, Gilbert, que de tota aquesta experiència vital, no?, de l'exili, del camp de refugiats, de totes aquestes vivències, han marcat també doncs, el teu camí en el tema dels documentals, no?, de cinema. Explica'ns, perquè sempre parles d'Àfrica, no? Explica'ns alguns dels teus treballs, no? I on els podem veure?
La teva mirada cineasta, no?
Bon. És molt difícil aquí. Catalunya és molt... Aquí quan fas un projecte, l'ha d'escriure en català, si no TV3 no l'accepta. Quan escriu un projecte, si on es parla de Catalunya, molt difícil de fer passar. Per nosaltres, immigrants, à la télévision en Catalogne. Ainsi que le premier projet que vais-je faire, c'est Catalunya Negra.
Exact, Catalunya Negra.
Catalunya Negra, qui va passer à Catalunya Negra. Il y aura une réflexion sur la construction identitaire dans les nens africains nascuts, qui comme se construit chez nous. Se construit chez nous comme catalan, ou comme catalan et sénégalais, ou catalan, comme il y aura une réflexion sur Tombé, sur le passé Tombé qui a détruit l'Afrique, pourquoi. Jo vaig fer aquest pel·lícula en 2007 o 2005, què passa?
2006, no? Es va estrenar també al Centre de Cultura Contemporània.
Sí, què passa aquí? El que passa que els nens africans que neixen aquí, la seva referència per construir-se com persones de color diferent negre, no la busquen a Àfrica. Perquè les imatges que arriben d'Àfrica sont imatges de pobresa, de malaltia, i no se senten orgullos de relacionar-se amb Àfrica.
Clar, no es volen identificar amb aquestes imatges.
Se relacionen més amb els afroamericans, que no tenen res d'africans, amb valors que no són valors africans, no? Així que era una reflexió sobre això, no?
I això tu ho constates amb els, per exemple... Amb els...
Mira, no? tu busques nens per fer una pel·lícula i parles amb un nen i li demanes què vols fer quan serà gran. Diu que vols ser Mourage. Mourage, construir casa. Perquè aquest nen, el seu entorn, quan veu els seus pares, només fan això, o collida de frutes o basures.
Són els referents.
Pot imaginar que pot ser algo més.
Això és molt important, aquesta reflexió.
Això. Home, i tant, perquè imagina't com condiciona, no?
Yes. Condiciona, és això. I la també el problema de la llengua tamil, la llengua construeix la manera de mirar el món. El món. I la majoria de nosaltres, sobretot nosaltres nascuts en la colonització, l'accés a la cultura mondiale ha estat un accés molt violent. Perché ens van dire che per comprendere il mondo l'hem de comprendre en français, non en nostra lingua. La gente non si immagina ciò che vuol dire ciò. Conoscere il mondo al concept di una persona, una che ha un'altra cultura. Mira, qui si fa una examine del quotient intellettuale, no? Quando demandas la stessa cosa a un africano e a una persona, è sicuro che le nen africano non tendrà il stesso risultato. Perché apprends il mondo in una lingua che serve. Però se io porto un nen blanco in Africa, fa un quotient intellettuale, il nen, ancora che tenga un quotient di 120, non potrà. Perché a quel nen africano dice come sa di fare per sopravvivere nella selva. Il nen africano potrà, il nen da qui che tenga un quotient di 100, non saprà come sopravvivere nella giungla.
I al Congo, que a més, hi havia, crec que hi ha més de 200 llengües que es parlen, no?
Això que diuen, però la base és el Kikongo. La base és la llengua bantu, que té les mateixes raïces.
Ah, vale.
És això. Això que diuen aquí.
Són variants.
Tu, quan aquí tu parles el català de Sabadell, si vas a Lleida, és altra, que vas a Mallorca, i quan arribes tu comences a dir que són... No. Nosaltres sabem que quan jo parlo l'ingala, io posso comprendere il Kikongo, il Swahili, mira, no? La lingua, un'altra lingua, le Baluba, no? Baluba diuano che sono tre. Io si dico in Kikongo, Nsumbi la verza mutindweu. Posso comprarmi le verre per prendere l'aigua, no?
Oui,
la quête, no? Il Kikongo diuano Nsumbi la verza mutindweu. Il Muluba diuano un son de la verza mushindweu. Si tu no sabes, pensarás que son... Però
sono la mateixa arrel.
Però son regno molt diferent. Le regno Luba i le regno Congo.
És això. Tota aquesta diversitat de llengües.
És l'home que arriba de fora, que mira això...
És la mirada de l'altre, no?
De l'altre.
És la mirada de l'altre. Sempre aquestes mirades, no? Sí,
sí. Per cert, ara que parlem de mirades, tenim al telèfon també un poeta que et coneix i que vol parlar de tu. Ah. Jordi Ullà, bon dia i benvingut.
Oui, bonjour, mon frère ami.
Comment vas-tu, cher ami?
Ça va, très bien, très bien.
Han fet molt bé la feina,
Madame?
Han fet molt bé la feina, sí que no puc passar.
Documentació. Ai. Què
Jordi,
tal, Jordi?
Explica'ns com us vau conèixer, no?
Sí. Ostres. Doncs la veritat és que jo vaig participar d'una manera com indirecta amb la seva vinguda aquí, perquè en realitat qui ho tramitava tot era la Maite, la meva esposa, i jo el que passa que vaig traduir-li tots els textos i això en francès de tota la comunicació que hi havia amb ell, no?
Ah, que ho vas fer tan bé, no?, que després no es pensava que l'haguessin redactat.
No, però vull dir, llavors, jo encara no el coneixia, però és evident que en el moment en què va arribar s'ha establert amb ell una relació molt, molt, molt profunda, en un àmbit humà, espiritual, molt, molt, molt intens.
El primer em va portar a Montserrat.
A fer país, a veure la moreneta,
No, però no tant cosa de fer país. Jo tampoc sabia la dimensió espiritual d'ell, però coses del no hi ha casualitats en la vida, no? I realment vam anar a Montserrat i i va ser significatiu per la intensitat anímica que allà es viu, no? Uh-huh. I arrel d'això, doncs, bueno, tu diràs, Gilbert, no? S'ha creat un contacte, un diàleg molt profund, a mi em va... vaig aprendre molt d'ell...
D'ell també.
I de... Vaja, de veure, sentir afinitat amb una persona que és d'una altra cultura i d'un altre continent i sentir que mirem el món gairebé amb la mateixa mirada és una cosa molt reveladora, no?
Això és importantíssim, no? Que malgrat totes aquestes distàncies, a vegades, doncs, demostrar això, no? Que hi ha molts vincles i una mirada, no? Una sensibilitat en comú, Gilbert.
Sí, un fons comú, no?
Sí. Bé, no ens veiem molt, però no cal.
Ara no, però abans sí. Uh-huh. Perquè cadascú està madurant, tu has fet un trajecte també en 30 minuts. Jo també he fet, però saps que sempre estem junts. Quan es trobem, sempre una cosa molt intensa, no?
Trobar-nos
és sempre molt intensa.
Sempre.
Això és l'alegria de viure, no? Trobar aquells moments i aquelles persones que t'inspiren. Moltíssimes gràcies també, Jordi, per participar.
Doncs res, una abraçada molt forta.
Una abraçada molt forta. Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies, Jordi.
Adéu.
Gilbert, quins projectes tens ara vitals?
Això de ser per claver, que he de fer, però el que passa que ja fa més de 15 anys que estic aquí, no tinc la nacionalitat espanyola que me permetria poder tornar a Congo i fer coses per parlar de Congo, perquè de Congo no tinc, perquè bon,
no es tornen
bon,
més.
A nivell, perquè bon, no vol parlar de política, però no puc tornar. He tornat fa 6 anys, he tornat, però amb fals papel, perquè no podia entrar. Jo no havia de dir això, perquè la policia aquí no l'agradaria.
Ara ens buscaran, ens buscaran que ens
escolta. I al tornar, em van arrestar a la frontera. La frontera volien portar-me a la prison. Me van agafar perquè van veure. Jo deia que vivia en Congo-Kinshasa perquè van cruzar la frontera. Però al mirar-me, aquests se van donar compte que no era la veritat. I van obrir tota la meva valisa. I vaig fer un error. Tenia una targeta de RAC de sanitat. Ils van trobar. Ils van dire que tu ne vius en Congo-Kinshasa, a la prison.
Ostres.
Així que vaig deixar tot el diner que tenia perquè me deixen cruzar la frontera.
Déu-n'hi-do. Sí que vas tornar.
Així que vol fer aquest projecte de Semper Claver i també fer un projecte, perquè m'agrada molt el Barça, viure el Clàssico a Pointe Noire. Pointe Noire és la capital econòmica de Congo, on hi ha la pobresa, i gent, quan juga el Madrid, hi ha el que guanya, alquila tot el taxi de la ciutat,
i
fa el recorrido de Pointe Noire.
I tu vols explicar tota aquesta realitat. Gilbert, se'ns acaba el temps. També, no sé si tens alguna pàgina web on et podem trobar, buscar...
Hem de mirar els seus documentals, les seves mirades...
Recordem aquesta Catalunya negra i també els nens d'Inquisi.
Els nens d'Inquisi.
I Macanissi, no?
Macanissi també. Sí, i vaig fer una altra imatge de retorn al país natal que vaig fer per anar a veure la meva mare, també.
Se'ns acaba el temps.
Sí?
De qui vols que coneguem la seva alegria de viure? Que vingui aquí a l'estudi.
Jo penso que cadascú és el creador de la seva realitat. I en això, la llei, ce que dit, la llei d'atracció que la gent no coneix, essa é a mais importante. Espaço, não pensar em las coisas que não volemos. La gente diz que a vida é dura. A vida não é dura. A vida é dona el que posemos. Se posemos sentimento, quando passa uma coisa que me faz mal, me sinto malamente dizer, acho não sei o que eu sou aqui por ser feliz e de trair a felicidade. Assim que não pensar en las cosas que nos volemos. Somos responsables, els creadores de la nostra realitat.
Em quedo amb aquest missatge, creadors de la nostra realitat. Boníssim. Però has de recomanar una persona.
Així ho he pensat. Coneixeu Carles Gascón? era periodista.
Sí, sí,
y
sí,
aquel
sí.
señor ha viajado. Quando io non potevo andare a Congo vista la mia mamma, lei va a pagare il biglietto per andare a vedere la mia mamma per dirle che Gilbert sta bene. Va a fare il viaggio a Congo per vedere la mia mamma, per me.
Doncs el buscarem. Moltíssimes gràcies, Gilbert. Una abraçada gegant.
Adéu, Gilbert. Moltes gràcies.
Merci.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret.
Al matí, amb Raquel García.